Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Comencem una nova edició del Via Directa. És dilluns, dia 13 de gener. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui, entre altres coses, recuperarem el dia en què parlàvem del pressupost municipal i també de les ordenances fiscals després de la seva aprovació el mes d'octubre en el ple municipal. Recordeu que des d'aquest mes de gener entren en vigor tant les ordenances com també el pressupost municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca després de la seva aprovació plenària el mes d'octubre. Recordarem avui aquell dia i les valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics municipals. Avui també comentarem altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca i comptarem amb un nou espai dels companys de la xarxa ràdio. El món és digital, un espai que també ens acompanyarà els dilluns a Ràdio Sant Andreu. Aquestes i altres informacions en dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu a la 98.0 de la FM.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
Avui a Ràdio Sant Andreu i en el Via Directa volem recordar el dia en què el ple municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovava el pressupost de l'any 2025 i també les ordenances fiscals. Això es va aprovar en el ple municipal del mes d'octubre i avui a Ràdio Sant Andreu volem recuperar aquesta informació. Així ho explicàvem a Ràdio Sant Andreu. Aprovades les ordenances fiscals i el pressupost del 2025 de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, el ple municipal del 30 d'octubre va debatre sobre les noves ordenances fiscals i el pressupost. Un pressupost de 30 milions d'euros destaca per comptar amb 5 àrees prioritàries centrades a l'educació i un reforç al pla del Sant Andreu Millora pel manteniment de la ciutat, l'increment de la seguretat i el civisme. El pressupost ha estat aprovat per l'equip de govern, Fem Sant Andreu i En Comú Podem i Som Sant Andreu. Vox s'ha abstingut i el partit de els socialistes de Catalunya i el Partit Popular hi han votat en contra. Mateixa votació per les ordenances fiscals que entraran en vigor el 2025. Han estat finalment aprovades amb els vots favorables de l'equip de govern, Fem Sant Andreu, En Comú Podem i Som Sant Andreu, l'abstenció de Vox i el vot en contra del Partit dels Socialistes i el Partit Popular. Unes taxes on es congelen, excepte l'IBI, que experimentarà un increment del 3,5%, i la taxa de residus, que pujarà un 10%. Els portaveus dels partits polítics amb representació plenària han valorat a Ràdio Sant Andreu l'aprovació d'ordenances i també del pressupost que entrarà en vigor a l'any 2025. Miquel Àngel Abril, portaveu de Fem Sant Andreu.
Miquel Àngel Abril, portaveu de Fem Sant Andreu, finalment aprovat els pressupostos, pressupost de 30 milions d'euros, aprovades les ordenances fiscals del 2025, amb aquests vots favorables de l'equip de govern, Fem Sant Andreu, En Comú Podem, Som Sant Andreu, abstenció finalment de Vox i en contra del Partit Popular i en contra també el Partit dels Socialistes. Quina valoració en fa del ple d'avui?
Doncs sí, com bé dius, finalment, perquè ja és tard, tenim ordenances i pressupost per primera vegada a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, un esforç bastant important que es ve realitzant des de fa mesos. Un pressupost on hem estès la mà a les diferents forces polítiques i on també han aportat les seves propostes, però bueno, en aquest cas agraïm especialment a Som, no?, que hagi firmat també, signat aquest acord de pressupostos, uns pressupostos que ens permetran al llarg de l'any 25 complir aquells objectius que també nosaltres portàvem des del nostre programa i que tracta molts temes l'any 25, però especialment en temes d'educació, de manteniment de la ciutat, en temes de seguretat. Són molts temes molt importants que gràcies a aquesta eina, a aquest instrument que és el pressupost, aconseguirem l'any vinent poder implementar. També recordar que en dos anys, en dos exercicis, hem exhaurit el deute amb 2,7 milions d'euros. Crec que això val la pena de remarcar-ho, i contents per la feina feta, contents perquè tenim aquest instrument, ordenances i pressupost en un mateix ple per primera vegada, i ja seguim.
Pel que fa a les ordenances, ordenances congelades, excepte l'IBI, 3,5% d'augment i el 10% de la taxa d'escombraries. De fet, els vots negatius tant del PSC com també del Partit Popular han anat per això, no? Per aquest increment, sobretot, per l'IBI.
Sí, ens costa una mica d'entendre la incongruència, al final, com pots tirar endavant un pressupost equilibrat sense aquests augments en aquestes taxes impositives pròpies, no? Perquè al final som pocs els recursos que els ajuntaments tenen, no? Per equilibrar amb ingressos propis, i és una actualització. O sigui, al final l'IBI és una actualització, ara ja dintre d'una normalitat, i la taxa de residus és un 10%. Els municipis del voltant estan pujant més perquè dintre de poc l'usuari, el veí, haurà de suportar el 100% d'aquesta recollida i gestió dels residus. Per tant, és una taxa, una actualització, un augment del 10%, però que d'alguna manera s'està avançant el que vindrà, i per tant això ens permetrà esmorteir properament aquesta taxa de residus en els propers exercicis.
Juan Pablo Beas, el portaveu socialista, valorant aquest ple d'ordenances i de pressupostos. PSC, que ha votat en contra tant les ordenances com el pressupost, valoració del ple.
A veure, nosaltres hem votat en contra per un concepte molt clar. No volem que continuïn pujant els impostos per la gent. L'IBI és l'impost que més afecta les famílies, és l'impost que l'any passat ho van pujar un 10%, i aquest any ho pugen un 3,5% més. Estem parlant d'una pressió fiscal desproporcionada per la ciutadania, i això era un punt de sortida nostra irrenunciable. No es podia pujar l'IBI després del 10% de l'any passat. Estem parlant, i hem posat exemples, de gent que pagarà, entre això i la taxa d'escombraries, que augmenta un 10%, pràcticament 1.000 euros per tenir un local de 80 metres, o una família pagar 50 o 60 euros més. El govern no ha estat atent a aquesta reclamació nostra, que no pugés, i a més, doncs, amb una actitud de si no acceptes aquest augment no podrem arribar a un acord, perquè nosaltres no teníem cap tipus de disposició contrària a arribar a un acord. El que sí que és veritat, ells van dir que o passaven per aquí o no hi havia acord, i no ha estat possible. Nosaltres hem fet també tot un conjunt de propostes, un conjunt de mesures per millorar Sant Andreu de la Barca de cara al futur, en algunes en l'àmbit de les inversions, en altres en l'àmbit del capítol corrent. Hem proposat un psicòleg per a la gent jove de Sant Andreu de la Barca, hem proposat, doncs, un servei d'atenció també dins de la policia local, amb una assessoria jurídica per a dones en cas de violència de gènere, hem proposat coses per a la gent gran, i aquest acord no ha estat possible. Sí que trobem que és un pressupost, el que ells han configurat, que és un pressupost que no té gens de creativitat, és un pressupost gris d'una ciutat que no avança, que és el que està passant. L'any passat també van explicar amb molts colors i molt maco tot el que farien, i aquest any Sant Andreu no ha millorat ni un pèl, tot el contrari, no? Aquí estem davant un govern de postal, de xarxa social, però que no millora la ciutat. Per tant, no podem recolzar aquests pressupostos i aquestes ordenances, principalment perquè no podem continuar carregant els ingressos en les economies de les famílies.
Sí que han mantingut reunions, vostè ha reconegut aquí en el ple, per parlar d'aquestes ordenances. A l'entrevista de portaveus d'aquest mes d'octubre ja vam intuir que hi hauria un vot negatiu per les ordenances. Pel que fa al pressupost, obria potser la porta a una abstenció final.
Nosaltres hem reconegut i intentem reconèixer les coses quan es fan, doncs, amb elegància, amb correcció. I aquesta edició dels pressupostos hem estat atesos bé, hem tingut diverses reunions, hi ha hagut aquesta part que ells no han volgut cedir, perquè fins i tot els hem dit, hi ha altres formes d'aconseguir aquests 260.000 euros de l'augment de l'IBI, hi ha altres fórmules en la gestió pressupostària. No les han volgut escoltar, però l'atenció ha estat correcta, hem parlat en diverses ocasions, un parell de reunions, i per tant s'ha de reconèixer si ens han donat la informació. En aquesta ocasió l'ens han donat bé, però quan hem volgut aprofundir no s'ha pogut fer, i per això el pressupost, el que veiem és un pressupost que no il·lusiona, és un pressupost molt feble i amb molt poques idees.
Vox es va abstenir en la votació del pressupost i també en la votació de les ordenances fiscals. En aquesta ocasió, la valoració la realitza el número 2 de Vox a Sant Andreu de la Barca, Amador Vázquez.
Bé, des de Vox, com es valora el ple d'avui amb aquestes ordenances i també amb aquest pressupost aprovat? De fet, a Vox, abstenció en aquests dos punts importants del ple.
Bueno, des de Vox hemos hecho una abstención positiva, como hay que reconocer también el valor de los presupuestos y que ha aumentado muchas partidas que están dentro de nuestro programa. Más que nada, lo que no nos ha gustado, el ejercicio de hipocresía del PSC, haciendo todos los males de aumentos de impuestos ellos, cuando ya su política es aumentar impuestos, y quizás, y después la actuación de la señora Isabel Marco diciendo que no consiente y que como tal nos ha parecido un ejercicio de, vamos, de al más puro estilo estalinista y lo más fascista, ya que odia tanto el fascismo, lo más fascista que se ha dicho en esta sala durante mucho tiempo. Y pues nuestra opinión sería que le pidiera perdón y disculpas a la concejal del PP o que tendría que presentar la dimisión.
Dels punts del pressupost, que és el que més agrada a Vox en aquest pressupost i aquestes ordenances?
Hombre, en general, estos presupuestos lo que más nos gusta es el aumento en seguridad, todo esto que es de cámara, y bueno, y también hay que tener en cuenta que en un presupuesto municipal pocas cosas hay que no sean habas contadas, porque hay que reformar instalaciones deportivas, de la Gent Gran, todo. O sea, lo único que no nos gusta, pues el tema que se ha metido de los de gastos en ideología, aumento en las fiestas del 11 de septiembre que se ha doblado, bueno, ideología de género que ya estamos viendo que este tema ya está un poquitín en decadencia, que sirve para desunir. Y bueno, lo que todos sabemos, que nosotros estamos en contra todo lo que es inversión en catalanismo y esta cosa, poco más.
Felipe del Val, portaveu de Som. Fa unes setmanes parlàvem d'aquest acord entre l'equip de govern, FEM Sant Andreu, en Comú Podem i Som per pressupostos i també per les ordenances fiscals. Avui s'ha materialitzat en aquest ple. Quina valoració en fa després del ple d'avui?
Positiva, y la verdad que estamos muy contentos de que hemos dejado claro la actitud, la personalidad política de Son, que es una agrupación municipal, un grupo político, un grupo de electores, que lo que queremos es lo mejor para San Andrés de la Barca. Estimamos a San Andrés de la Barca, trabajaremos por San Andrés de la Barca y, por supuesto, yo creo que es un momento donde tenemos que sincerarnos con presupuesto y trabajar en conjunto con el equipo de gobierno y con cualquier partido de oposición.
Sonia Aranda, portaveu del Partit Popular, valoració d'aquest ple d'ordenances de pressupost municipal finalment aprovat. El Partit Popular, doncs, s'ha mostrat en contra tant de les ordenances com també d'aquest pressupost. Quina valoració se'n fa?
Doncs mira, la valoració és positiva perquè no s'ha de tenir en compte, no tant la votació com el que ha estat aquest ple, no? Aquí s'han discutit, s'han presentat ordenances, alhora pressupostos, això és històric, no s'havia fet mai abans, i és molt bona manera que el ciutadà entengui d'on venen els diners i què fem amb ells, no? Perquè és l'entrada i sortida de diners. Per què hem votat en contra? Hem votat en contra perquè s'ha tornat a carregar sobre els ciutadans amb impostos aquest pressupost, la base d'aquest pressupost. 3,5 d'IBI més el 10%, més el 10 de l'any passat, estem pagant un 13,5% d'IBI. Sabien que pujarien els impostos un 10% de les tasses de basura. Nosaltres creiem fermament que aquests 260.000 euros que es treuen de la pujada d'IBI d'aquest any es podien haver tret d'un altre lloc i no tornar a incidir sobre el ciutadà, que al final som els que paguem sempre religiosament.
El pressupost municipal, què destacaria d'aquest pressupost municipal? 30 milions d'euros?
Clar, amb 30 milions d'euros, 260.000 euros, que és el que puja la diferència d'IBI, escolteu, mirem-ho, pensem en el ciutadà. Això és preocupar-te pel ciutadà, no haver d'estar sempre, perquè el ciutadà ja paga per se les pujades de l'IPC, amb tot, amb la bossa de la compra, amb el lloguer, amb les hipoteques. Per tant, el que pot fer l'Ajuntament és estalviar-li aquesta pujada més del 3,5. Home, pensem-ho, mirem-ho bé i no tornem a carregar les tintes sobre el ciutadà.
Partit Popular ha presentat una moció que ha estat rebutjada.
Sí, bueno, no esperàvem una altra cosa. De fet, ja és una moció que venia amb una declaració de l'any del mes passat que no ens van deixar presentar perquè es va traspapelar i a última hora, dues hores abans del ple, ens va dir que no la podíem presentar. Per tant, l'hem remodelat a moció i l'hem volgut presentar perquè també és veritat que s'ha de fer un reconeixement, sobretot ara, de, per nosaltres, el guanyador de les eleccions a Venezuela, Edmundo González.
Bé, per últim, Isabel Marcos, portaveu de Com ho podem, valoració d'aquest ple municipal, d'ordenances i de pressupost.
Bueno, hoy ha sido un pleno muy importante, es un pleno, yo creo que el más importante del año, porque es donde hemos aprobado por primera vez juntas las ordenanzas y los presupuestos. Esta era una demanda de Com ho podem, de cuando estábamos en la oposición, de poder hacer una valoración conjunta y saber, como cualquiera en su casa, a dónde va el dinero que se ingresa en el ayuntamiento y poderlo valorar conjuntamente, ingresos y gastos. Son unos presupuestos que yo creo que van a ayudar mucho a hacer una ciudad mejor. Son presupuestos que tienen que ver con el mantenimiento de la ciudad, con la limpieza de las calles, con la convivencia, con la educación, con la atención a las personas y los servicios sociales. Tienen una partida de presupuestos participativos que vamos a poner en manos de los vecinos y vecinas para que puedan decidir a qué dedican 50.000 euros del presupuesto. Y tienen medidas pues de conciliación de la vida familiar y laboral. Y bueno, en general pienso que van a contribuir a mejorar en gran medida y hacer que San Andreu sea una ciudad mejor, una ciudad en la que nos sintamos orgullosos y orgullosas de vivir.
Pel que fa a les ordenances, pujada de 3,5% de l'IBI, 10% de la taxa d'escombraries.
El tema de la tasa de escombrerías es un tema que tiene que ver con Europa, que no podemos hacer nada y toca actualizar, y más cuando somos el quinto municipio por debajo en reciclaje de todos los 35 municipios del área metropolitana. Nos tenemos que poner las pilas para esquivar las multas posibles de la Comunidad Europea. Y el tema del IBI es un tema de actualización. Llevamos muchos años en el ayuntamiento que no se actualizaban, actualizaba el IBE, los precios están muy altos, el coste de los servicios, el coste de todo es muy alto y es un poco la media de todos los municipios de nuestro entorno, que están subiendo en torno a un 3, 3,5% y algunos más cuando han tenido que, en general, es un poco la media de lo que está pasando, y no hacer esta medida, que es una medida muy impopular y que a nadie nos gusta, por supuesto lo de la oposición es muy fácil decirlo, ¿no? Pero desde el gobierno pensamos que es una medida de responsabilidad, y no hacerlo nos lleva a endeudarnos y a tirar de la hucha que ya la tenemos prácticamente agotada, porque como ya he dicho en otras ocasiones, durante los años post-COVID, el PSC hizo que la hucha del ayuntamiento quedara bajo mínimos.
Valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics municipals amb presència en el plenari municipal sobre el ple municipal celebrat el 30 d'octubre i sobretot aquestes ordenances fiscals i el pressupost del 2025 que finalment ha estat aprovat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a través del ple municipal. Un pressupost de 30 milions d'euros per a l'any 2025 i unes ordenances fiscals, unes taxes que es congelen excepte l'IBI, que experimentarà un increment del 3,5%, i la taxa de residus, que s'incrementarà en un 10%. Tant el vídeo com l'àudio del ple municipal està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Unes ordenances i pressupost municipal que va ser aprovat pels vots favorables de l'equip de govern, Fem Sant Andreu i En Comú Podem, amb el suport també de Som Sant Andreu, abstenció de Vox i vots en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya i el Partit Popular. El pressupost municipal i també les ordenances que entren en vigor aquest 2025 van ser aprovades en el ple del passat 30 d'octubre. En un mateix ple es van aprovar les ordenances i també el pressupost municipal d'aquest 2025, un pressupost de més de 30 milions d'euros. Avui hem volgut recordar aquesta aprovació en el ple municipal en aquesta nova edició del Via Directa.
Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
Ja tenim les dades de l'atur del mes de desembre. De fet, l'atur puja a Sant Andreu de la Barca el mes de desembre, però baixa respecte al 2023. Les xifres que ofereix el Consell Comarcal del Baix Llobregat mostren un augment de la taxa d'atur a la ciutat. El nombre d'aturats a la ciutat se situa en 1.168 persones i puja un 5,2% respecte al mes de novembre. Si comparem les dades actuals amb les del mes de desembre de l'any passat, el descens és d'un 2,8%. A la ciutat l'atur representa el 8,6%, mentre que el Baix Llobregat se situa al voltant del 7,8%, a l'àrea metropolitana el 8,2% i a Catalunya el 8,5%. Les poblacions de la comarca amb més atur són Sant Vicent dels Horts amb el 9,5%, Esparreguera amb el 9,4% i Martorell amb el 9,2%. A l'altra cara de la moneda, municipis amb menys aturats són Begues amb el 4,7%, Sant Just d'Esvern amb el 5,1% i Castellví de Rosanes amb el 5,2%. El Banc de Sang i de Teixits de Catalunya posa en marxa la Marató de Donants de Sang, la més gran de la història, una setmana durant la qual, com cada any, es proposen aconseguir remuntar les donacions i restablir les reserves de sang que s'han vist afectades per les festes de Nadal. És per això que fins al dia 18 de gener s'espera que al voltant de 10.000 persones vagin a donar sang a les principals hospitals catalans i també a les campanyes de donació de sang i de plasma que es fan en més de 100 municipis d'arreu del territori. Sota el lema de Som el que fem, la Marató d'enguany és una invitació directa a actuar i recorda que donar sang és un gest que ens defineix com a persones i ens acaba configurant com a col·lectiu i també societat. La Marató recull l'esperit solidari atribuït a tantes vegades a la societat i alhora també interpel·la els ciutadans a fer el pas necessari per participar d'aquest compromís col·lectiu de salvar vides.
A Catalunya no només pensem en el que som. Ho demostrem amb el que fem. Cada acció, per petita que sigui, ens defineix. I quan donem sang, som vida. Del 9 al 18 de gener tenim un repte. 10.000 donacions. Perquè som creatius, innovadors, emprenedors, solidaris, cívics. Som comunitat. Som el que fem.
Jo dono sang. I tu?
Aquest 2025, més de 70.000 persones ingressades als centres hospitalaris de Catalunya necessitaran alguna transfusió de sang, plasma o plaquetes provinents de la donació de sang. La veritat és que aquest any caldran més de 240.000 donacions per cobrir aquestes necessitats dels pacients, una xifra que es manté estable en els darrers anys, però que no vol dir que es pugui baixar la guàrdia. Del total de transfusions que es fan diàriament a Catalunya, el grup que requereix més transfusions de sang actualment és el de les neoplàsies, en un 34%, seguit dels aparells digestius, amb un 15,5%, i en tercer lloc hi ha el de les malalties cardiovasculars, que suposen un 12,3% del total. Les patologies cròniques lligades a l'augment de l'esperança de vida són les que requeriran més transfusions de sang en el futur. De fet, l'edat mitjana dels pacients que reben sang ha augmentat a la darrera dècada i se situa ja pels voltants dels 73 anys. Aquest grup de pacients de més de 70 anys representa el gruix majoritari dels receptors de sang, un 56,6%. L'altre grup d'edat més important i el que més ha crescut és el de pacients de 80 anys en endavant, que representa el 32% dels transfusos. A Sant Andreu de la Barca, la campanya de donació de sang serà el divendres 24 de gener al Teatre Núria Espert, de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre. També es farà campanya de donació de plasma. Per més informació i per poder fer la vostra reserva per donar sang, cal que us inscriviu a la pàgina web de bancdesang.net.
Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa amb tu.
I a continuació, a Ràdio Sant Andreu farem balanç, resum meteorològic de l'any 2024, com fem habitualment per aquestes dates, i ens acompanya Carlos Lana, que és l'home del temps de Ràdio Sant Andreu i també el responsable de Meteosat. Molt bon dia, Carlos.
Muy buena, Jordi.
Resum meteorològic de l'any 2024, analitzarem doncs mes a mes, també la pluja que ha caigut, les temperatures màximes i mínimes, també parlarem, com és habitual, del vent, però, Carlos, si fem un titular, o busquem un titular de l'any 2024, quin titular o quina fotografia ens destaques?
Bueno, pues podemos decir que el año 2024 en San Andrés de la Barca ha sido moderadamente cálido. Hemos hecho 0,69 grados por encima de la temperatura media y moderadamente lluvioso. Hemos tenido unas precipitaciones que han superado en un 25% la precipitación media anual. Así que, bueno, después de tres años, ya lo hemos ido comentando, pero por fin, pues bueno, por la parte de temperaturas pues no traemos buenas noticias, pero al menos por las precipitaciones, que era un poco lo que más necesitábamos, ¿no? Que cambiase un poco la tónica, pues sí que podemos decir pues que este 2024 pues ha sido un año lluvioso, un 25% más de precipitaciones.
Doncs aquesta és la fotografia, que es quedem amb l'any 2024. Ara anirem detallant mes a mes, un any moderadament càlid i plujós. Aquest seria al titular del año 2024.
Exacto. Y ahora, pues Jordi, si te parece, vamos a ir viendo, pues empezamos por las precipitaciones, que es un poco la buena noticia, la ponemos al principio, y luego iremos un poco a las temperaturas. La cifra total de precipitación del año 2024 ha sido 659,2 milímetros. La media anual de precipitación aquí en San Andrés de la Barca es aproximadamente de unos... Claro, esto va bajando un poquito cada año porque como veníamos de tres muy secos, pero se sitúa en torno a unos 530-550 milímetros, por lo que pues esos 659,2 pues suponen un 25% más de precipitaciones de lo habitual, y así calificamos con esa coletilla, ¿no?, que siempre utilizamos tanto en los resúmenes mensuales como en el programa de Llueva Truene, pues moderadamente lluvioso, porque supera el 20%, y a partir del 20% pues lo calificamos como moderadamente, pero bueno, unas precipitaciones superiores en un 25%, es un año que está bastante bien. Este registro de 659,2 convierte el año 2024 en el tercer año más lluvioso de toda la serie de datos, que recuerdo empezó en el 2010, y se sitúa solo por detrás del año 2018, el más lluvioso, con 968,6, y del año 2020, que registramos unas precipitaciones de 737,8 milímetros.
Estem parlant d'una sèrie de dades d'uns 14 anys, 2010-2024, ens acostem als 15 anys, per tant, estem parlant...
Que seria la meitat d'una sèrie climàtica oficial, con lo cual... Ya empiezan a ser unos datos bastante relevantes, que se sitúe en tercer puesto este año, porque ya, pues eso, 15 años casi de datos, pues son una sèrie bastant llarga.
Doncs, per tant, és una sèrie de dades importantíssima, la que ens ofereix any rere any a Meteosat i amb Carlos Lara al capdavant. I ara anem a mirar quins han estat els mesos on ha plogut més, Carlos.
Ahora, si miramos mes a mes, tenemos un total de 8 meses, los meses de marzo, abril, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en los que ha llovido más de lo habitual, mientras que el resto de meses, 4 meses, enero, febrero, mayo y julio, pues las precipitaciones fueron inferiores a la media. Si te parece, pues vamos comentando lo que ha llovido cada mes. En el mes de enero cayeron 29,4 milímetros, en el mes de febrero 9,2, en el mes de marzo 62,8, en el mes de abril 108 milímetros, en el mes de mayo 24,2, en el mes de junio 50,8, en el mes de julio 10,4, en el mes de agosto 50 milímetros, en el mes de septiembre 59,2, octubre destaca con 136,4, el mes de noviembre 77,8 i cerramos el mes de diciembre con 41 milímetros.
Per tant, amb tots aquests registres, el mes més pluja, Octubre, ¿eh?
Octubre con 136,4 y el mes más seco, pues el mes de febrero ya es normal. Los meses habitualmente enero, febrero son los meses más secos del año en nuestra zona, pues febrero con 9,2 fue el mes más seco.
I de tots els dies de l'any, quants anys, quants dies en l'any 2024 doncs hem tingut pluja?
Pues de los 365 días del año ha llovido un total de 109 días. Aquí, claro, esto a veces es un poco de trampa, porque aquí se incluyen registros a veces que son del rocío de la noche, pero claro, tenemos que anotarlo como precipitación porque al final todo suma. Pero bueno, 109 días con precipitación, digamos que el pluviómetro detectó algo, y la media son unos 85 días de precipitación aquí en San Andreu, o sea que también superamos. Y ahora vamos a ver un poco el valor que hemos de prestar atención, ¿no? Que es precipitación apreciable, que es cuando las precipitaciones superan un milímetro. Ya llueve, ¿no? Por así decirlo.
Per tant, estem parlant de pluja.
Sí, sí. Que no sea, pues eso, registro de humedad o lo que sea. 59 días con precipitación apreciable aquí en San Andreu.
Per tant, això vol dir que les dades que aporta Carlos Lara, Meteosap, en el còmput global de l'any, són dades on es mira absolutament tot. El dia més plujós de l'any 2024.
29 d'abril del año 24 con 90,4 milímetros, lo que además le convierte en el día más lluvioso en nuestro municipio desde pues que se inició la serie de datos, recuerdo, año 2010, superando el anterior registro que era de 88,6 el 10 de octubre del 2010, o sea, casi al principio de la serie, pues este año hemos batido como día más lluvioso 90,4 milímetros.
Per tant, en la dita d'abril aigües mil, en aquest cas el 2024 s'ha complert amb el dia més plujós i també amb el segon més plujós seguit del mes d'octubre.
Exacte.
Per tant, aquests refranys o dites populars es compleixen.
Exacto. Primavera i otoño, pues en nuestra zona son las estaciones donde habitualmente llueve. Invierno y verano. Verano a veces depende, porque dependemos eso de las tormentas estas de verano, pero invierno y verano suelen ser las más secas. Bueno, pues este año parece que se ha cumplido bastante bien esa distribución de las precipitaciones a lo largo del año.
Doncs, per tant, també es converteix en el dia més plujós des que tens dades, ¿eh?
Exacto. Hicimos en su día noticia porque, bueno, pues es el día que en 24 horas pues más ha llovido desde que pues tengo datos.
I ara una altra dada. Malgrat totes aquestes dades positives que ens has donat de la pluja, recordem la situació de sequera.
Sí, porque un año bueno y tampoco en exceso, ¿eh? Hemos hablado de un 25% más de precipitaciones, pero es que veníamos de tres años muy, muy secos, con precipitaciones que en ocasiones eran inferiores al 50%, con lo cual, pues bueno, esta tónica de seguir para un poco remediar esa situación de sequía grave que todavía arrastramos y que, bueno, pues esperemos que sí, aunque el año de momento, ya lo digo, enero, febrero suelen ser meses secos, pero no está empezando muy alegre la cosa en cuanto a precipitaciones y tampoco se ven en el futuro, así que de momento.
Avançant al titular, ens deies, 2024, any moderadament plujós. Ja han donat aquestes dades, i moderadament càlid. Parlem ara de les temperatures. Mitjana anual, Carlos.
Bueno, pues la temperatura media anual del año 2024 ha sido de 17,78. Y si la comparamos con la media de toda la serie, pues serían, la media que sale son 17,09. Por lo tanto, la temperatura media anual del año 2024 ha sido 0,69 grados superior a la temperatura media que tenemos aquí en San Andreu, por lo que, bueno, pues volvemos con esos calificativos, ¿no? Moderadamente cálido, porque entre, pues hasta que no llega al grado no pondremos extremadamente, por lo tanto, moderadamente cálido. Este año 2024, con esos 17,78 de temperatura media, es el tercer año más cálido de toda la serie de datos, solo por detrás de los dos últimos años, curiosamente, con temperaturas medias de que en el año 2022 fue de 18,41 y el año pasado de 18,16. Quizá la gente este año no ha tenido esa sensación de calor porque, claro, veníamos de dos años donde las temperaturas habían sido muy, muy altas, pero aún así, insisto, tercer año más cálido de toda la serie de datos.
Ahora sí, anem mes a mes, Carlos.
Bueno, pues hemos tenido solo dos meses en los que la temperatura se ha quedado por debajo de la media climática, los meses de junio y septiembre, que por eso también quizá la gente ha tenido una sensación de que el verano, sobre todo, pues ha sido bastante corto, podríamos decir, y es que, claro, el primer mes donde habitualmente ya empieza a hacer calor y el último, que es septiembre, pues han sido precisamente los meses que han sido más fríos de lo habitual, por tanto esa percepción a lo mejor de que el verano pues no ha sido muy largo este año. Ha habido un mes este año en que hemos clavado exactamente la media climática, que esto es rarísimo, pero en el mes de mayo hicimos exactamente la temperatura media que tocaba, con lo cual no hubo desviación ninguna. Y bueno, pues nos quedan 9 meses en que pues han sido más cálidos de lo habitual. Los meses de enero, febrero, marzo, abril, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre han sido más cálidos de lo habitual. Y además comentar, Jordi, pues que sobre todo a principio de año las anomalías positivas han sido muy importantes y llegaron a alcanzar desviaciones de hasta casi 3 grados en el mes de febrero, 2,88 grados, temperatura superior a la media en el mes de febrero y casi 1,93 en el mes de enero.
Doncs són dades de Meteosap sobre l'any 2024 a Sant Andreu de la Barca, l'any meteorològic, avui estem fent aquest resum doncs, que fem any rere any, que també es comparen totes aquestes dades amb el registre de sèrie de dades històriques des de l'any 2010 fins a l'any 2024, dades aportades, diem una vegada més, per Meteosap, en Carlos Lara, que anota doncs, dia a dia, pràcticament el segon, totes aquestes dades, tant de pluja, també de temperatures i també de vent, que també en parlarem. A través de la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, sí, com també a través de les xarxes socials, complementarem aquesta informació amb un gràfic que també ha dissenyat el Carlos, on bé, podem tenir aquesta fotografia que
ràpido,
es comentava abans, i podeu veure les gràfiques que són molt interessants a l'hora de saber quin és el temps que hem tingut. Anem als registres, temperatures més altes de l'any 2024 i comparades amb aquest registre històric.
Bueno, pues tenemos que la temperatura máxima anual este año pasado ha sido de 40 grados el 30 de julio de pues del 2024 y es la segunda temperatura más alta de toda la serie de datos, solo por detrás del récord que tenemos hasta el momento, que es de 40,2, que registramos el 28 de junio del 2019. Si nos vamos a la temperatura más baja, tenemos un registro de 1,1 grados positivos el 9 de enero del 2024 y pues con este registro es evidente pues que no hemos registrado ninguna helada, o sea, ningún día. Aquí vuelvo a hacer hincapié, como cada año, posiblemente a nivel de suelo, si alguien tiene algún termómetro me dirá, no, pues sí que ha llegado. Yo tengo la estación donde la tengo, no es el mejor sitio para registrar temperaturas mínimas, porque vivo alto y encima está en la azotea, con lo cual no es el mejor emplazamiento para las mínimas, pero yo comparo siempre con los mismos datos y son los que hay. Alguien que tenga una casa y pueda tener un termómetro a metro y medio del suelo, como se recomienda, posiblemente sí haya registrado pues valores negativos, pero bueno, como nosotros siempre comparamos con los mismos datos, en mi observatorio no se ha registrado ninguna helada. Vamos ahora, Jordi, a comentar las noches tropicales, que son esas noches en las que la temperatura mínima es igual o superior a los 20 grados y que nos dificultan un poco el sueño y siempre tenemos esa escala, ¿no?, para ver cómo de duro ha sido un poco el verano. Pues este año tenemos 57 noches tropicales para una media de 55, o sea que aquí más o menos hemos cumplido con la media. Y esto sí es importante, a diferencia del año pasado, de las noches tropicales el año pasado tuvimos 6 de ellas que fueron noches ecuatoriales, que son cuando la temperatura mínima no es que no baje de 20, es que no baja de 25 grados, pues a diferencia del año pasado, del 2023, el 2024 no hemos registrado ninguna noche ecuatorial, lo cual es una muy buena noticia porque estos valores son totalmente anómalos en nuestra zona. La mínima más alta, de hecho, fue de 23,7, que no está mal, y se repitió el día 1 y 11 de agosto. Pero es que en el año 2023 hicimos una mínima de 28 grados, para ver un poco la diferencia.
Déu-n'hi-do. Per això, aquest any 2024, any moderadament càlid. I ara parlem de temperatures màximes per sobre dels 30 graus. Quants dies de l'any 2024?
Esto se considera los días de calor intenso, podríamos decir. Y hemos tenido 60 días con temperaturas máximas por encima de los 30 graus, o sea, dos meses. En los cuales pues el termómetro supera los 30 grados en algún momento del día. Es el tercer año con mayor número de temperaturas por encima de los 30 grados, solo superado nuevamente por los dos años anteriores. En el año 2022, ojo, tuvimos 93 días, o sea, 33 días más con temperaturas por encima de 30 grados, lo cual nos habla un poco de cómo fue el año 2022. Y el año pasado tuvimos 71 días. La media, para hacernos un poco la comparación con los 60 días que hemos tenido este año pasado, la media aquí en San Andreu, y con estos valores tan altos de los últimos años, se sitúa en unos 50 días con temperaturas máximas por encima de los 30 grados.
Hem parlat de la pluja, hem parlat de les temperatures, ens queda un tercer element, que és el vent, com sempre. Aquest tercer element, que és el vent, és pràcticament testimonial en aquests resums de l'any.
Sí, y menos mal, porque Exacto. Esto quiere decir que, bueno, pues en nuestra zona no es una zona especialmente expuesta a fuertes vientos y tal, con lo cual, bueno, tenemos una racha máxima anual de 75 kilómetros por hora el día 2 de agosto de 2024, que además coincidió con una tormenta aquí en San Andreu, con lo cual fue un viento de alguna manera de origen convectivo y no de una situación como a veces pues tenemos estos vientos de mestral cuando tenemos pues ciertos patrones, ¿no? Y bueno, una máxima de 75 kilómetros por hora tampoco es una barbaridad y además, insisto, pues asociado a esa tormenta que nos afectó el 2 de agosto de 2024. Y con esto, Jordi, pues por mi parte, doy por finalizado el resumen meteorológico y, como decías, complementaremos con ese gráfico donde de un vistazo muy rápido pues se pueden observar prácticamente todos estos datos que hemos ido comentando.
Podeu anar veient el gràfic, si ho escolteu en format podcast, i amb les explicacions del Carlos Lara, i aneu seguint a més a més. Com sempre, gràcies a Carlos Lara per aquesta explicació, per aquest resum, i aquest 2025 continuarem amb les previsions del temps a Sant Andreu de la Barca, doncs cada divendres a través del programa del Via Directe, que podreu també escoltar a través de radiosantandreu.com, i ja sabeu, qualsevol incidència sobre el temps, doncs tenim aquí el Carlos Lara, que durant molts i molts anys, abans fèiem aquest registre, no?, de la sèrie de dades del 2010 fins a l'any 2024, però crec que des de l'any 2013 aproximadament, doncs que et vas incorporar aquí a Ràdio Sant Andreu.
Que gran part d'aquesta sèrie de dades està comentada.
Està comentada aquí, sí, exacte. Això són registres històrics. Les noves generacions, quan busquin dades, també escoltaran les teves explicacions a la ràdio, no?
Espero que sí.
Esperem que sí. Això, de moment, la intel·ligència artificial no pot substituir,
Bueno, espérate, que van rápido.
Exacte. Carlos Lara, com sempre, un plaer i moltíssimes gràcies per la feina.
Igualmente.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Aquest dimecres a Ràdio Sant Andreu comptarem amb una nova edició de l'espai de Lloba Outrone, el podcast de meteorologia de Ràdio Sant Andreu. Serà aquest dimecres, a partir de 7:45 de la tarda, 7:30, després del programa informatiu de l'InfoSap, amb Carlos Lara i també amb Alan Alguacil.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
Aquest 2025 estrenem a Ràdio Sant Andreu un espai que ens ofereixen els companys de la xarxa ràdio, un espai anomenat El món és digital.
Benvinguts al Món és digital, l'espai de divulgació tecnològica de Barcelona DOT, que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
El món és digital, escrit i presentat per Tomàs Cascante. I el futur és ara. Fes el pas.
Hola, benvingudes i benvinguts a una nova edició d'El món és digital. Avui parlarem, com no podia ser d'una altra manera, d'intel·ligència artificial. Però avui ho farem en un entorn molt concret, la ciberseguretat. O potser hauria de dir que parlarem de ciberinseguretat, perquè tal com estan les coses, realment comença a ser un entorn insegur. I com és habitual, en aquest programa ho farem convidant a un especialista, un professional amb una llarga trajectòria al món de la ciberseguretat. M'estic referint a l'Oriol Torroella. L'Oriol és un professional de l'àmbit de la ciberseguretat amb una sòlida trajectòria tant en el sector públic com en el privat. Va ser director general de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, on va liderar estratègies clau per a la protecció digital del territori. Actualment ocupa un paper destacat a Inetum, una consultora multinacional de serveis tecnològics on continua aportant la seva experiència en la protecció d'infraestructures crítiques i la gestió de riscos cibernètics. La seva formació en dret, combinada amb la seva especialització en ciberseguretat, li atorga una visió única per afrontar els reptes actuals del sector.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
El futur és ara. Fes el pas.
Escolta cada setmana El món és digital.
Bé, Oriol, doncs abans que res donar-te la benvinguda al món és digital. Em refereixo al programa, El món és digital, perquè El món digital, de veritat, fa temps que hi vius. Doncs benvingut, Oriol.
Moltes gràcies. Un plaer acompanyar-te.
Bé, acabo de dir que portes molt de temps, no sé quan, potser ens ho pots aclarir dintre del món digital, però una de les teves últimes ocupacions va ser la direcció, va ser el director general de l'Agència Catalana de Ciberseguretat. Un tema que sempre ens ha interessat, però que ara, a part, ens preocupa perquè per tot el que està passant, vaja. No sé, fes-nos una mica de 5 cèntims de les conseqüències que vas treure o les conclusions de com està aquest món de la ciberseguretat i bueno, una mica un panorama general.
Bé, doncs el cert és que, com dius tu, ja són uns quants anys, per bé o per mal, en qualsevol cas. Alguna que altra cana tenim en ciberseguretat. I, evidentment, aquesta experiència em va donar el gran honor o la gran sort que vaig tenir de poder participar en un projecte tan xulo com és. De fet, ho descriuríem com la iniciativa en ciberseguretat del Govern de la Generalitat de Catalunya, perquè finalment va acabar sent l'agència, però tot va començar ja el 2009 amb el CSICAT, amb un Pla Nacional de Ciberseguretat, el que en aquell moment era quelcom embrionari i era quelcom que només alguns sectors n'estaven parlant. A dia d'avui, doncs, ja s'ha tornat en un fenomen que, com bé expressaves tu, ens impacta a tota la societat, ens impacta de manera massiva. Res feia pensar aquell 2009 que un projecte per protegir les infraestructures de la Generalitat en aquell moment pogués acabar tenint un impacte tan fort com és també el tema de protecció d'infraestructures crítiques, protecció de la ciutadania o fins i tot d'altres administracions, com ja s'està convertint ara doncs, l'agència en un garant de que aquesta ciberseguretat és quelcom que ens acompanya en aquest viatge digital en el que, doncs, com no pot ser d'una altra manera, no? Del 2000 fins ara, aquests 24 anys, doncs realment ha estat exponencial. Vull dir, estem parlant ara de fenòmens que fa 10 anys doncs pràcticament ni ens n'adonàvem. I, de fet, mirant canes enrere, que estàvem comentant ara, molts dels fenòmens que ja donem per absolutament integrats en la nostra vida doncs no tenen tant temps. Encara hem vist alguna pel·li recentment en què algú fa servir algun telèfon en què no és un smartphone. I si mires una miqueta enrere, no fa pas tants anys que aquest tipus de tecnologies han anat arribant. I com bé dius, han anat arribant i arribaran més, perquè ara estem tots parlant de la IA, però potser demà estem parlant d'una nova tecnologia en la qual la ciberseguretat també és un element que ha de tenir impacte i que ha d'avaluar de manera molt notable. Crec que l'evolució en aquests darrers anys i d'un projecte tan xulo com el de l'Agència de Ciberseguretat, del qual vaig tenir l'honor doncs, de tirar endavant durant 14 anys, o sigui, participar-hi i tirar-lo endavant en la meva última etapa, són absolutament necessaris. Són projectes en els quals crec que les administracions públiques fan molt bé d'invertir-hi perquè és un element que té un alt impacte social, però que a més han de servir per traccionar també un model, podria dir col·laboratiu, ara que estic també en l'àmbit privat. Crec que la ciberseguretat és una responsabilitat que s'ha d'assumir des d'un punt de vista compartit en el que tots els players, inclosos els ciutadans, tenim quelcom a veure. I, per tant, crec que l'administració ha de ser un dels tractors importants. Experiència impagable, companys meravellosos i una iniciativa més que necessària. De fet, iniciativa que ara veiem replicada en molts altres territoris i en molts d'altres països que fan bé d'impulsar aquest tema de la ciber.
Com s'estan prenent, en sèrio o no en sèrio, i estan fent realment accions en pro de la ciberseguretat, els governs, les grans empreses i les pimes? No, i per acabar, escolta, un grau més, i el ciutadà de peu.
Doncs de manera molt desigual, de manera molt desigual, ja no només entre ells territorialment, sinó que, evidentment, de manera molt desigual perquè cadascun d'aquests col·lectius que tu has esmentat tenen iniciatives o tenen dinàmiques absolutament diferenciades. Podríem pensar que el govern segurament és un d'aquells entorns, un d'aquells col·lectius en els quals tenim més capacitat de traccionar o tenim més capacitat de desenvolupar, sobretot estic parlant de societats modernes, perquè hi ha una certa inversió, hi ha una certa preocupació. Europa clarament és un tractor de com millorar la digitalització. Potser no tant en dinamisme de crear tecnologies digitals, però sí molt en enfocar l'impacte que això té. Però generalment l'activitat del govern es manifesta sobretot en termes legislatius i en termes d'inversió en desenvolupament quan les tecnologies hi han anat arribant. Per tant, les dinàmiques pròpies del govern fan que les seves aproximacions en forma, insisteixo, de regulació, sempre vagin arribant una mica després del que això significa. Sí que és cert que a Europa, insisteixo, hi ha hagut una inversió potent en quant a polítiques i estratègia i això es manifesta doncs, en que tenim un nivell de maduresa molt més elevat que d'altres territoris. De fet, fa poc es va publicar l'informe de la ITU, en el qual analitza territorialment quin és el nivell de maduresa dels diferents entorns i clarament aquí es veu doncs, que en aquest índex de ciberseguretat Europa, Estats Units, els països més avançats són dels que estan invertint més i estan desenvolupant moltes polítiques i quan parlo de polítiques no dic tant a nivell normatiu com a nivell de que estan invertint en desenvolupar iniciatives com agències o com frameworks o com entorns. La resta de col·lectius, com et deia, va una mica cadascú a la seva velocitat. Clarament les grans empreses tenen pressupost per invertir i és una preocupació protegir el seu negoci, perquè a més és un negoci robust, és un negoci potent, moltes vegades fins i tot vinculat a activitats essencials. Moltes de les grans empreses estan ficades en aquests col·lectius essencials que ha definit, per exemple, la NIS2. I per tant, tant pel punt de vista regulatori com pel punt de vista de protecció de negoci, podríem dir que hi ha una forta inversió, tot i que alguna potser encara s'hauria de posar al dia, però sí que veiem que és un col·lectiu preocupat i dedicat. La majoria tenen CISOs, la majoria tenen figures i programes de seguretat per anar desenvolupant i aplicant mesures i inverteixen notablement en solucions. El cas de les pimes i els ciutadans, evidentment, com que potser són els col·lectius en els que aquesta és una preocupació més relativa o que s'ha de, en molts casos, compensar més amb l'esforç que suposa invertir en ciberseguretat, doncs aquí sí que veiem velocitats molt desiguals. I també és cert que les grans empreses, els fabricants, estan molt més enfocats en l'àmbit de la protecció d'aquells que inverteixen, per exemple, els col·lectius més grans, governs, grans empreses i demés, i per tant les solucions a nivell d'aquests col·lectius més petits encara les veiem poc, diguem així, poc desenvolupades. Creiem que encara hi ha bastant camí per recórrer, tant per un costat com per l'altre. És a dir, tant els fabricants han d'aportar solucions que donin més bon resultat i més eficiència a aquestes empreses, pimes i al ciutadà, com el ciutadà també s'ha d'acostar una miqueta més a iniciatives de formació i conscienciació per garantir que la seva experiència digital sigui segura.
Sí, ara que parles de formació, un, per molt que els governs o grans empreses o pimes es protegeixin amb infraestructura, amb mecanismes, amb aplicacions, un dels punts realment febles és l'usuari, el propi usuari i la enginyeria social. El fet de que ens enganyin i, com a tontos, doncs, donem les dades que no hem de donar. Què és, i ara complicat amb la intel·ligència artificial, perquè ara ja l'enginyeria social és sofisticadíssima. Aquí realment què creus que s'ha de fer per educar la població, però no dic la població de a peu i la població de directius? Què hem de fer o què poden fer els governs o les grans institucions per educar realment a la gent amb aquesta protecció?
A veure, sense cap mena de dubte no es pot defallir en aquest aspecte en particular. És a dir, s'ha de seguir insistint en què la capacitació, la formació, la generació de coneixement és una de les claus sobre les quals ha de pivotar qualsevol estratègia de ciberseguretat. Per tant, els governs han de seguir invertint de manera massiva en formar la gent, en generar-li pensament crític i en donar-li capacitats perquè pugui afrontar aquests reptes. Perquè per molt que hi hagi grans mesures de seguretat desplegades, com bé dius tu, la sofisticació de l'enginyeria social ha evolucionat d'una manera bàrbara i sobretot, bueno, si parlem també d'intel·ligència artificial a dia d'avui, per exemple, per posar-te un cas particular, un dels elements que més bé protegia també la Generalitat de Catalunya durant els temps que hi havia phishing massiu era precisament el fet de que el català no era una llengua que els que generaven atacs automatitzats de phishing doncs fessin servir molt, molt sovint, no? Aleshores, era molt fàcil detectar correus en els quals hi havia faltes d'ortografia o la paraula semblava una traducció mal feta, coses d'aquest estil. Clar, amb la sofisticació de la intel·ligència artificial això ha passat a la història i ara hi ha correus de phishing en català impecables i segurament en tantes altres llengües en les que el nombre de parlants no justificaria una inversió per part d'uns cibercriminals i ara els hi costa doncs res mimetitzar i contextualitzar molt millor tots aquests atacs i aquests correus. Però, reprenent el fil del que estàvem comentant, s'ha d'invertir, però aquí també expresso un punt de com t'ho diria, de que el fet de que els enganys o l'enginyeria social funcionin també rauen en una forma que tenim els humans de treballar i de relacionar-nos que és pràcticament insubstituïble, no? És a dir, els humans, per un tema de funcionament neurològic, tendim a confiar o tendim a generar confiança en allò que podem veure, expressar i en relacionar-nos amb persones que ens puguin oferir coses en el nostre benefici. És cert que potser ja l'herència o el tresor de Nigèria ha passat una mica la història i això sí que es pot anar començant a superar. Però sí que és cert que l'humà té una tendència a confiar en situacions que li puguin generar un cert benefici. I aquesta sofisticació dels atacs i la seva contextualització fan que l'explotació de la curiositat, de la informació, sigui molt, molt difícil. És cert que el pensament crític és l'única fórmula i formar la gent perquè tingui aquests coneixements és bàsic. Per tant, s'ha de seguir persistint en les línies que la normativa Europa estan desenvolupant, el fet d'obligar també a que la gent es formi per un costat i per l'altre, els governs invertien dotar de recursos aquesta formació.
Acabes d'esmentar normativa europea i has parlat d'intel·ligència artificial. Normativa europea sobre intel·ligència artificial és una de les postures. Estats Units, bueno, ja no se sap perquè cada dia canvia, però sembla que tira més per desenvolupar la bèstia i no regular. Quina és la teva opinió sobre aquest tema?
Home, és ben evident que la innovació és imprescindible. Per tant, els nostres amics americans són els que estan portant la batuta en aquest tema i aquí, de fet, Draghi va presentar l'altre dia un informe en el que Europa s'està quedant una mica enrere. Hauríem de repensar potser les nostres polítiques d'innovació i de desenvolupament per prendre posició en un sector que serà tan potent econòmicament com és la intel·ligència artificial. Dit això, és cert que sense control pot generar uns danys que en alguns casos per determinats individus que puguin ser afectats serien irreparables. Doncs jo també crec que aquest punt de regulació de determinar quines són aquestes conductes prohibides, no, que parla el reglament, o aquestes conductes que són d'alt risc i que per tant s'han de desenvolupar amb certes mesures, em sembla una bona postura. Sempre i quan, insisteixo, no quarti aquesta possibilitat que tinguem de desenvolupar o ser pioners en la construcció de models d'intel·ligència artificial que puguem aprofitar.
14 anys a l'Agència Catalana de Ciberseguretat. On estàs ara i què fas? Et dediques també a ciberseguretat? Quina és la teva responsabilitat amb aquest nou període?
Doncs mira, sí, després d'un periple tan llarg com el que estàvem comentant, per qüestions absolutament de progressió professional, vaig saltar d'un projecte altament professionalitzat, ho haig de dir, perquè malgrat no molts dels mites que es parlen sempre de l'àmbit de l'administració pública, l'Agència de Ciberseguretat i el seu projecte era un entorn altament professionalitzat, amb gent molt, molt qualificada i amb una visió i estructura molt pensada també per produir resultats, eficiències i treballar amb aquests criteris, però acabat una mica aquest període de 14 anys, la meva idea va ser poder continuar la meva progressió professional al sector privat, en el sector de la ciberseguretat, que és un sector que m'enamora i en el que més crec que hi ha molt encara per construir i en el que podem treballar molts nous serveis, afrontar aquests nous reptes que estàvem parlant, de noves tecnologies, noves formes de fer, millorar els nivells de protecció dels nostres clients. I vaig decidir fer el salt a Inetum. Inetum és una consultora tecnològica molt, molt gran, multinacional. Tenim diferents línies de treball, una de les quals és ciberseguretat. I doncs em van convidar a incorporar-me al seu equip per seguir desenvolupant aquesta pràctica com a director de ciberseguretat de la zona est, que inclou doncs, bàsicament Catalunya, Balears, Múrcia i València, i en aquest entorn doncs, desenvolupar negoci, construir millors serveis, evolucionar els que tenim, doncs una mica el que... De fet, sempre ho explico i la meva funció no és molt diferent que la que desenvolupava l'agència, perquè en el fons aquest concepte de direcció acaba portant-nos a assegurar-nos en aquests rols que tot el que volem aconseguir en el futur es desenvolupi. Per tant, aquest pensament estratègic, aquesta interacció amb els serveis operatius i evolució forma part de la meva comesa aquí i el meu objectiu és això, és ajudar, en aquest cas, a Inetum a que les seves pràctiques cada vegada siguin més potents, que arribem a més llocs, que siguem capaços de traccionar millores en ciberseguretat dels nostres clients i, a més, convèncer també estratègicament amb aquest pensament de que la ciberseguretat no deixa de ser un element bàsic de la digitalització de tots els nostres clients, en aquest cas.
Potser la PIME no és el teu target, però sí el del nostre programa. Llavors, com creus que la PIME està interpretant això de la ciberseguretat? Com una normativa que ha de complir per complir? O realment és conscient de que és una cosa que cal fer perquè si no s'està jugant els seus actius?
Bé, malauradament el concepte de regulació o la posició de regulació que adopta Europa acostuma a veure's com un element impositiu. És a dir, en el fons, quan nosaltres imposem obligacions, en el cas de la NIS2 o d'altra normativa, també en l'àmbit públic, no? Amb l'esquema nacional de seguretat, que un ajuntament acaba veient que això és com una mena d'imposició. Crec que és obligació de tots el fet de fer entendre que el concepte de ciberseguretat, quan nosaltres hem desplaçat part del nostre negoci, en el cas de les pimes, part de la nostra vida, en el cas de ciutadans, en un entorn absolutament digitalitzat, ja no és simplement una qüestió de que has de complir un determinat estàndard o que això ho has de fer perquè t'ho diuen, sinó que ja és una qüestió, pràcticament diria, de supervivència, de protecció del propi negoci. És a dir, si abans, en l'àmbit d'una vida no digital, hi havia una determinada forma de protegir els propis actius i la forma i la continuïtat com es desenvolupava un negoci, doncs és una evidència que si ara, en l'àmbit digital, la gestió d'un magatzem, la gestió d'una activitat econòmica o fins i tot tota la informació per poder facturar, per poder treballar amb els nostres clients, etc., està en un ordinador, doncs el nivell de dispensar protecció en aquest ordinador és una forma de garantir la continuïtat i protecció del nostre negoci. Clarament s'ha de veure des d'aquesta perspectiva. Per tant, tota inversió feta ciberseguretat no és una inversió tecnològica, és una inversió en protecció d'un negoci que sigui digital. Aquí entra l'element proporcionalitat. No cal que tothom compri un cotxe de no sé quants cavalls per anar al poble del costat. Cadascú ha de decidir exactament quin és el nivell de protecció que ha de dispensar en el seu negoci en funció de les amenaces o d'aquelles qüestions o de la dependència que té de l'àmbit tecnològic. Per tant, aquí també aquest element o judici de proporcionalitat ha de conduir a la PIME a abordar un model de protecció que sigui adequat. Si som petits, si no som digitals, si no tenim informació i sistemes o actius que depenguin d'aquest entorn, no cal fer una gran inversió. Però si el 100% del nostre negoci, per petit que sigui, està digitalitzat, doncs és evident que haurem de dispensar protecció simplement per poder garantir la seva continuïtat.
I ja per anar acabant, perquè aquest programa té un crono, estem a la ràdio i estem dins d'una graella, hi ha una carrera que sempre ha existit des que van començar els virus entre els que fan els atacs i els que fan les proteccions. I és una carrera constant, protegeixes i surt una amenaça nova. Ara tenim a la intel·ligència artificial un gran aliat, però també un gran aliat pels que fan mesures en contra i pels que la creen. Qui guanyarà aquesta carrera i com influirà la IA amb aquesta lluita entre aquests dos poders, per dir-ho d'alguna forma?
De fet, malauradament jo penso que no hi ha un guanyador. És a dir, això és un cicle constant. Ja no estem en un escenari en el que la ciberseguretat sigui una qüestió de resultat. Ja no és un tema de dir, escolta'm, a veure si d'aquí 5 anys hem aconseguit erradicar tots els cibercrim. Això difícilment passarà. És a dir, el concepte de ciberseguretat o cibercrim és una forma de com aquests fenòmens es produeixen que formarà part de la nostra societat, aquesta societat digital en la que ja estem vivint i treballant. Per tant, això ja és una evolució constant de com, com bé dius tu, uns es decideixen atacar i els altres es decideixen a defensar-se. Per tant, aquí totes les parts hi tenim a veure, fabricants, els experts o les empreses que es dediquen a la protecció, també els destinataris, pimes, ciutadans, tots aquests tenen quelcom a veure. Per mi, en la meva opinió personal, la intel·ligència artificial ha vingut més a ajudar els que protegim que no pas els que ataquen. Perquè si bé és cert que ells l'han adoptat molt més ràpidament, així amb qualsevol sistema de generació d'intel·ligència artificial pots fer un correu perfectament sense pràcticament moure d'això, la capacitat de coordinar els sistemes de defensa o la informació que rebem aquells que protegim infraestructures i actius encara es beneficia més d'aquesta capacitat d'automatització, d'intel·ligència, de context. Per tant, per mi, la intel·ligència artificial ens ajuda més als que protegim que no pas que els que ataquen.
Bé, bona notícia. Ens queda un minut i jo diria que el dediquessis a donar un consell a algú que ens està sentint i que està sentint per primera vegada que cal realment protegir-se. Ell té una pime i diu, bueno, què, Oriol, què faig?
Doncs el meu consell és que la ciberseguretat no és quelcom només d'uns friquis, tecnòlegs raros que parlen de coses. Deixem-me als tècnics que parlin també d'aquestes qüestions, però la ciberseguretat, com deia abans, és quelcom que ens acompanya en el nostre dia a dia. Per protegir-nos, per viure, per relacionar-nos. A dia d'avui ho estem fent tot en aquest entorn absolutament digitalitzat i la ciberseguretat ha de ser quelcom que tots hem de tenir present. Per tant, quan cliquem en aquell enllaç, quan enviem aquell missatge, quan fem aquella fotografia o aquell vídeo, pensem també en aquests termes. Pensem en termes de ciberseguretat perquè, com dic, és quelcom que ens acompanya a la nostra dimensió social, personal, professional i en l'entorn també de les empreses en les quals desenvolupem la nostra funció. Per tant, pensem en ciberseguretat.
Molt bé, Oriol, doncs ha estat una entrevista realment enriquidora. Espero que surtin temes positius per qui ens està escoltant. I com m'agrada dir amb aquest tipus d'entrevistes tan interessants, si et sembla bé, d'aquí uns mesos, i et deixaré respirar 4 o 5 mesos, tornem, perquè això ha evolucionat a tal velocitat que haurà canviat el panorama i tindrem que tornar a sentir l'Oriol Torroella.
Tomàs, serà un plaer, ja saps.
Vinga, doncs fins la propera.
Moltíssimes gràcies.
Això ha estat tot per avui al Món és Digital.
Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com. hola@barcelonadot.com. Estarem encantats de rebre les vostres propostes.
El futur és ara. Fes el pas.
Escolta cada setmana el Món és Digital. Thank you.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
El passat mes de novembre, a Ràdio Sant Andreu, vam tenir l'ocasió de parlar amb la creadora de continguts, Anaïs Borràs. És de Sant Andreu de la Barca i està present doncs, a TikTok i també està present a Instagram. Va visitar els estudis de Ràdio Sant Andreu i amb Anaïs Borràs vam parlar sobre doncs, la data commemorativa del 25N, del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. A Ràdio Sant Andreu, com dèiem, aquests especials que vam realitzar, vam entrevistar a la creadora de continguts, Anaïs Borràs. Ho vam fer conjuntament amb Alba Campos, tècnica de Polítiques d'Igualtat a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i a continuació recuperem avui aquesta entrevista. Ràdio Sant Andreu participa en dels actes del 25N Sant Andreu de la Barca, el Dia Internacional contra la Violència Masclista, sota el lema de No Callarem. És l'eslògan, el lema que ha utilitzat aquest any l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. L'emissora municipal participa en un programa on comptarem avui amb la presència d'Anaïs Borràs, creadora de continguts a les xarxes, i ella és de Sant Andreu de la Barca, i també ens acompanya avui Alba Campos, que és tècnica de Polítiques d'Igualtat a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Anaïs Borràs, Alba Campos, benvingudes.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Anaïs Borràs, com dèiem, és creadora de continguts a Instagram i també a TikTok, parla de filosofia, d'actualitat, amb una perspectiva de gènere, i els seus vídeos ens conviden a reflexionar sobre els temes que ella ens proposa. Ens parla des del llenguatge inclusiu al consentiment. Són alguns dels temes que podem veure a través del seu compte a Instagram i també al seu compte a TikTok, Anaïs Borràs. Per tant, busqueu-la perquè trobareu continguts molt interessants. Primer de tot, Anaïs, gràcies per venir avui aquí als estudis de la ràdio.
A vosaltres.
Gràcies per aquest compte d'Instagram i també de TikTok, on podem veure aquests vídeos que ara en parlarem i volem que tu ens ho expliquis. T'he definit com a creadora de continguts. No sé si també podríem aquí afegir influencer, però millor que tu que et defineixes.
Sí, és una mica complicat definir-se. Potser m'agrada més creadora de contingut que influencer, perquè no sé si vull com influir tan directament en la gent. Jo vull que la gent es plantegi les coses, que desenvolupi esperit crític, però no sé si influencer és l'etiqueta que més m'agrada. Per tant, sí, creadora de contingut, comunicadora, potser.
El pensament crític, no? Que la gent vegi els teus vídeos, com a mínim que obrin els ulls, no? I que reflexionin sobre el que dius, no?
Sí, efectivament, que és una mica el que fem a la filosofia, i per això m'agrada com aplicar tot això que he après a l'actualitat. I també, doncs, al final, els temes en perspectiva de gènere, perspectiva LGTBI, que són una mica els temes que, com podeu veure, més em mouen.
Veig que has buscat un tema molt concret, molt definit. Això, en certa manera, també et pot ajudar, no? Per el no haver tanta competència en aquest camp.
Tema definit, la filosofia o el feminisme?
A la filosofia, el feminisme, ajuntar-ho tot, no? Amb aquests vídeos que ens ofereixes, no?
Sí, és un tema definit. També penso que potser a vegades no és tant un tema, sinó que és una manera de fer, i això em permet com aplicar, podria parlar, no, des d'aquest prisma de filosofia, de molts temes. Sí que finalment, com a mi, em mouen més uns que uns altres, acabo parlant doncs, del feminisme, de tots aquests temes que hem dit.
Comunicar t'agrada, vas fer periodisme, o no. vas cursar periodisme, no?
Vaig començar periodisme en 2019.
Però al final la filosofia et va cridar,
sí,
més, no?
Sí, 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 però ara estic estudiant comunicació.
Per tant, tornes a l'inici, no?
Efectivament.
Quan vas decidir a fer aquests vídeos?
Decideixo fer aquests vídeos en un moment on m'he desvinculat de la comunicació del periodisme, estic amb la filosofia, i de cop em torno motivada a dir, ei, potser sí que tinc ganes de dir coses com com em pensava, no?, el 2019, quan vaig decidir fer periodisme. Potser sí que tinc ganes realment d'explicar coses, i la filosofia m'ha fet retrobar-me amb la manera de comunicar que havia perdut quan vaig decidir deixar periodisme en un moment de crisi existencial, que no sabia què fer. Llavors la filosofia em fa retrobar-me i dir, va, som-hi, anem a comunicar. I vaig optar per les xarxes.
I quan vas començar a veure que havia aquest seguiment, que allò que publicaves tu doncs tenia aquest seguiment i que hi havia vídeos que fins i tot es convertien en viral, es viralitzaven aquests vídeos, vas dir, ostres, aquí la cosa va en sèrio, no?
Sí, les xarxes a més tenen un aspecte, almenys en el meu cas, que quan comences moltes vegades et viralitzes molt ràpid. O sigui, per mi no va ser un procés de començar a veure si em viralitzava, sinó que d'entrada els van fer molt virals. I llavors sí que això t'atrapa. Ara, mantenir-ho en el temps i després de 2 anys continuar, quan ja s'ha perdut aquesta... L'algoritme ja no té tantes ganes de posicionar-te perquè ja portes temps, això és el repte. Seguir.
I segueixes, seguiràs, no?
Segueixo, seguiré, espero, sí, sí.
Un dels vídeos més vistos és el que vas dedicar a comparar la pel·lícula de Barbie amb la caverna de Plató. En un principi, són dos temes que dius, ostres, totalment diferents, però a la que t'escoltem a tu, diem, pues potser no està tan mal vist això, o aquesta comparació, no?
Sí, bueno, jo que estic malalta de filosofia ho vaig veure molt clar. Però a la gent li va sobtar, sí, sí.
Alba, d'aquest vídeo n'hem parlat, no? D'aquest vídeo que va fer l'Anaïs, no? D'aquesta comparació de la pel·lícula de Barbie amb la caverna de Plató, que va ser molt, molt viral, no?
Sí, vam comentar que aquest vídeo és brutal, va tenir una repercussió a les xarxes, no?, al TikTok, i té moltes reproduccions, així com altres vídeos, no?, també, que vas compartir i segueixes compartint, creant contingut d'igualtat sobretot, no?, molt interessant i molt actualitzat, no?, que també és el que crida l'atenció quan vols seguir, no?, algun creador de contingut que segueixi l'actualitat i que no tingui tampoc com... de vegades una mica de... que no tingui filtre en compartir coses virals i d'actualitat, no? És a dir, l'últim cas, per exemple, que vaig veure, potser l'últim vídeo, si no m'equivoco, és el de l'Errejón.
Mm-hmm, sí.
Mm? Llavors, molt important que visualitzem aquestes coses, també, així com altres vídeos que tractarem durant aquest programa, no? En relació, sobretot, a igualtat, tot i que també he vist que també fas contingut de salut mental, no?, una mica.
Sí, sí, també, perquè al final és un tema que les persones joves i no tan joves, però que nosaltres estem molt conscienciades i també m'agrada parlar sobre això.
Aquests vídeos que veiem a les xarxes darrere tenen molta feina.
Tenen molta feina, sí.
Però primer pensar el tema.
Clar, primer pensar el tema, després documentar-te, perquè penso que parlar d'un tema sense preparació no té sentit. I després fer-ho, l'edició... Sí, veiem un minut, però darrere d'aquest minut hi ha una feinada, sí, sí.
Per tant, doncs agraïm a l'Anaïs Borràs que bé, que ens atés fa 2 anys aquest projecte. Seguiu-la a Instagram i també a TikTok. És molt fàcil, Anaïs Borràs.
Sí.
És a dir, no és difícil trobar-la i esperem doncs que més gent s'afegeixi a les seves xarxes i que comparteixin els vídeos i que l'escoltin i que sobretot reflexionin. Ens seguirem parlant d'aquests vídeos, seguirem parlant amb l'Anaïs Borràs, però avui, com dèiem, també ens acompanya Alba Campos, ella és tècnica de polítiques d'igualtat a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Estem fent aquest espai mensual que fem amb els companys del Departament d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i avui en aquest especial del 25N, Alba, tens dades de l'OMS.
Sí, com hem comentat, aquest programa és un especial en el marc del 25N, però seguirem també amb aquest programa en altres temes relacionats amb igualtat. Però, per exemple, m'agradaria començar amb dades, no?, perquè de vegades ens sobten, però són reals i són les que ens fan adonar-nos una mica de la realitat, no? I, per exemple, l'OMS diu que una de cada tres dones ha experimentat violència física o sexual en algun moment de la seva vida i gairebé el 30% de les dones que han tingut parella han estat víctimes de violència física o sexual per part de les seves parelles. És a dir, una de cada tres ha experimentat violència física o sexual en algun moment de la seva vida. És una dada que molt heavy, que a mi em sobta bastant, perquè, per exemple, ara estem tres noies aquí, no? Doncs per estadísticament, una segur que ha patit violència sexual, no? O física.
Tres noies, perquè també ens acompanya, tot i que no avui participarà, que és la Damaris, que sí, també és companya de la regidoria d'Igualtat, que també està avui aquí a nosaltres. Parlem de violència de gènere, violència masclista, com ho definiríem?
Doncs m'agradaria citar l'article 2 de la llei 17-2020 del dret de les dones a erradicar la violència masclista, en la qual diu: s'entén per violència masclista violació dels drets humans a través de la violència que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, té com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es reprodueix en l'àmbit públic com l'àmbit privat. Aquesta definició és superimportant perquè defineix la violència de gènere en qualsevol àmbit i, a més, és molt important perquè obre la definició de violència de gènere tant en l'àmbit públic com en l'àmbit privat, no? Perquè fins aleshores les lleis definien la violència de gènere com aquella violència que s'exercia només en el marc de la parella. Però ara veurem a continuació, no, en altres temes que tractarem, que no només violència de gènere no només és la violència que s'exerceix en l'àmbit de la parella.
Fem una miqueta d'història, Alba?
Una miqueta. Doncs, com he comentat, arrel d'aquesta definició de la llei, la violència de gènere té unes arrels històriques molt profundes i està vinculades a estructures de poder patriarcals que han predominat en la majoria de les societats durant molts segles, no? Així doncs, les dones sempre han estat reglades als rols secundaris, no? Subjectades a la tutela masculina. És a dir, fins fa poc, no? Les dones no tenien caps drets i els drets eren o bé el pare o després passaven al marit o als germans i, bueno, per exemple, se'ls negava l'accés a l'educació, al vot, fins fa relativament poc, no? Fins no al desenvolupament del feminisme, sobretot del segle XIX i XX, on es van avançar en els drets de les dones, no? I gràcies a això estem avui dia aquí podent parlar a la ràdio i fent moltes altres coses que abans no es podien, no? M'agradaria destacar també que el 1993 l'Assemblea General de les Nacions Unides va definir la violència contra les dones com tot acte de violència basat en el gènere que tingui com a resultat possible o real un dany físic, sexual o psicològic, incloses les amenaces, la coacció, la privació arbitrària, tant en la vida pública com en la privada. Això que va suposar és un punt d'inflexió en el reconeixement de la violència de gènere, perquè aquí la cataloguem ja com a violència de drets humans, és a dir, responsabilitat de tots i totes, com he comentat abans, tant en l'àmbit públic com al privat. I és un dret fonamental.
Seguirem parlant després, parlarem del tipus de manifestacions de violència de gènere, però aprofitem que avui ens acompanya la Anaïs Borràs, la creadora de continguts. Volem parlar d'una reflexió que l'Anaïs també ha expressat en més d'una ocasió. Dius que hem entès la violència masclista com un problema individual i en canvi és més estructural. Explica'ns una mica, defineix una mica aquest pensament.
Sí, de fet, m'agrada molt com ho has explicat, Alba, perquè efectivament té molt a veure amb el que deies. Hem malentès la violència masclista com una situació individual i com una situació com molt excepcional. I això no és pas així. Per tant, m'agradaria també convidar els nostres oients a fer un exercici mental. Si ens hem d'imaginar la figura d'un violador, en aquest cas, o d'un assassí masclista, el més habitual és que ens imaginem un monstre, una persona solitària, una persona que no té vincles socials, que no forma part del nostre dia a dia, quan això no pot estar més allunyat del que passa habitualment. contra aquesta narrativa, que no aplica a la realitat com dèiem, m'agradaria recuperar les reflexions d'una pensadora que jo cito sovint als meus vídeos, que és Rita Segato. Ella és antropòloga, pensadora, activista, i ha dedicat la seva vida a analitzar en què consisteix la violència masclista, una mica ha desemmascarat i ha desmentit totes aquestes narratives que, com diem, no apliquen, no es donen. En els seus termes, els crims masclistes no són perpetrats per individus malalts, solitaris ni desviats, sinó que els produeixen, com dèiem, individus sans que viuen i que socialitzen en la nostra societat, o sigui, persones sanes amb les que convivim, aquí al poble, a Catalunya, a la nostra societat en general. Entendre això ens costa molt, perquè les persones al final ens agrada diferenciar-nos com allunyar-nos del problema, de situar el problema fora nostre i pensar que és una cosa que no té res a veure amb nosaltres. Al final és una manera, no? Els mites sempre ens han ajudat a pal·liar amb la realitat quan se'ns fa com incomprensible, perquè la violència masclista realment és tan esfereïdor, el que deies, les xifres que esmentaves, que necessitem allunyar-ho. Però és necessari situar-ho i posar-li nom i explicar-ho així.
Potser perquè busquem una solució fàcil, no? Aquesta persona és un monstre, i no analitzem el que has analitzat tu ara, no?
Sí, aquesta persona
busquem
és un monstre.
Busquem una resposta fàcil i que no ens compliqui massa la vida, no?
També en aquest sentit, segur que sabeu, el hashtag notolmen, que sempre que hi ha un cas de violència masclista a les xarxes, en comptes de responsabilitzar-nos de «Ei, tenim un problema, anem a veure què podem fer», fins i tot els homes, que la responsabilitat de fer front a la violència masclista no és només de les dones, és de tota la societat.
Evidentment. Mm-hmm.
I sovint hi ha aquesta resposta, no per part de tots els homes, però sí de molts homes, de hashtag notolmen. Llavors, el notolmen és la clara manifestació d'això, de tenim un problema, que és la violència masclista, i la volem situar com un sí, està allà, però no una forma part d'uns monstres, uns quants homes, però no de tots.
Doncs important reflexió, la d'Anaïs Borràs. Ara, Alba, tenim manifestacions de la violència de gènere, diferents manifestacions. Tenim la violència sexual, la física, la violència psicològica, l'emocional, però en tenim d'altres que potser no estan tan visibilitzades.
Sí, exacte. Lligat amb el que acabem de comentar, mantenem llavors la violència masclista com un problema estructural que ens afecta a tots i a totes en qualsevol àmbit, i potser les més conegudes són la violència física, la psicològica i la sexual, no? Són les que potser situem més, però hi ha d'altres violències que es poden manifestar en qualsevol àmbit, com per exemple la violència econòmica, no? Que es basa en el control dels recursos econòmics de la víctima per mantenir una situació de dependència, com per exemple la limitació de l'accés als diners, la prohibició de treballar, entre d'altres. La violència simbòlica, que inclou missatges, valors, icones i signes que perpetuen aquests rols i aquesta desigualtat i discriminació. La violència digital, aquesta és nova perquè amb la nova era TIC, no? A través de les xarxes socials es pot incloure delictes com el control, l'assetjament, extorsions, bueno, es poden produir tots els delictes però en l'àmbit digital. I després també trobem la violència institucional, que és un abús de poder bàsicament exercit a les institucions estatals que vulnera el dret de les persones, i també la violència vicària, no? Aquesta també està reconeguda com a la violència exercida als fills o filles per fer un mal directament a la dona, no? És a dir, no et faig, no et faig, et faig patir i de manera indirecta fent-li mal als nostres fills o filles, no? Llavors això també és una forma de control i d'un dany emocional per part de l'agressor. Llavors considero que aquestes violències és molt important, no? Saber detectar-les per poder posar límits, i que aquestes violències també alhora també ens ajuden a entendre una mica com funciona la violència, perquè de vegades la pregunta fàcil és, bueno, i per què no sale d'ahí o per què no ho deixa, no? Doncs, per exemple, doncs perquè potser no té recursos econòmics, perquè li controla els diners, no? Llavors té una situació de dependència total, o perquè si ho deixen no té un altre lloc on viure, o perquè si ho deixen amenaça tant que farà mal als fills o filles. Llavors ens ajuda a entendre una mica, no, tot aquest funcionament del cicle de la violència en parella, però també, com he comentat, aquestes violències també s'exerceixen en la societat en general.
Per això avui ens hem centrat més en aquest tipus de violències, la simbòlica, la digital i la violència econòmica, per acabar d'entendre. I ara amb l'Anaïs també ens ajudarà també a entendre un altre concepte que de vegades se n'ha parlat, que és el que s'anomena com l'iceberg de la violència masclista.
Sí, doncs justament amb això que comentava l'Alba, totes les diferents formes de violència masclista, això recull molt bé amb aquesta imatge, l'iceberg de la violència masclista, perquè sovint quan pensem en el concepte violència masclista només tenim presents les formes doncs, més explícites d'aquesta violència, com serien l'assassinat o la violència física. Ara, és important atendre que no només existeixen aquestes manifestacions tan greus, sinó que sovint passen desapercebudes totes aquestes altres formes de violència, com serien doncs, l'econòmica, la simbòlica, la digital, etcètera, etcètera. Sovint totes aquestes formes queden tapades, no les veiem, i hem d'atendre el problema de la violència masclista com un problema doncs estructural, com hem dit, que no només és aquella manifestació puntual que sí que veiem, sinó que és un conjunt, un tot.
Sobre qüestions sobre el consentiment també n'has tractat i força en els teus vídeos, Anaïs.
Sí, perquè també l'actualitat en aquest sentit és absolutament no para i no parem de veure casos i cal. Al final és necessari reflexionar sobre això perquè no s'atura.
Hem vist casos, el cas Rubiales, el cas Dani Alves, recentment el cas Íñigo Errejón.
Sí, aquests casos ens han posat de manifest una necessitat de pensar la violència sexual i de pensar una eina de la qual disposem, que és el consentiment.
Sobre el consentiment, Alba, tenim més informació, no?
Sí, com ha comentat l'Anaïs, el consentiment és un concepte fonamental en l'àmbit jurídic, no? Perquè és el que defineix la diferència entre una relació sexual legítima i un delicte sexual. Llavors, és molt important definir el que és el consentiment, no? Perquè el consentiment ha de ser lliure, voluntari, conscient, específic i reversible. Això què vol dir, sobretot, èmfasis en reversible, que en qualsevol moment pots decidir que no, no? No pots desdir el que ja has dit, no? I que el consentiment pot variar, i així com ha de ser lliure, voluntari i conscient, no? També. Llavors, ens va sobtar molt, sobretot, el contracte, no?, de consentiment, que l'Anaïs també ens comentarà una mica això.
Posem primer, si us sembla, un fragment del vídeo.
Els creadors de la frase "aviat farà falta un contracte per mantenir relacions sexuals amb algú" han creat un. Aquest és el contracte de consentiment que s'ha viralitzat perquè suposadament l'estarien utilitzant alguns futbolistes de primera divisió. Inclús deixant de banda la clàusula de penetració accidental, que és evidentment escandalosa, un contracte així en si mateix no té sentit. I sigui real o no, si això ens permet reflexionar sobre el concepte del consentiment, parlem-ne. De fet...
Doncs parlem-ne, Anaïs.
Parlem-ne perquè sembla una broma de mal gust.
Sí. Sembla notícia del Mundo Today, però és real.
És real i... Jo em vaig també qüestionar perquè és tan sorprenent que jo vaig pensar, va, no pot ser. Però vaig arribar a la conclusió de com això forma part d'un debat públic, perquè al final això ja és el màxim. Però al final quantes vegades no hem sentit això de no, és que aviat farà falta un contracte per mantenir relacions sexuals. Llavors, com deia l'Alba, això conceptualment no té sentit perquè... No entén. Això sorgeix, aquesta narrativa de no entendre el consentiment, de no entendre una cosa tan bàsica com que et pots desdir. Però tota l'estona, en tots els casos, amb el cas Dani Alves, va sortir la pregunta de però per què va anar amb ella? Tu pots anar amb qui vulguis i després dir, mira, no, ja no vull i això no treu. Si això no et posa cap responsabilitat en uns actes que són fins i tot delictius, com ara ens explicaràs.
Sí, de fet, m'agradaria afegir que, clar, això és una manifestació de la pèrdua, entre cometes, de privilegis, no?, que tenen els homes i que ara se senten interpel·lats amb aquest avanç de les lleis i d'aquest aclariment que sembla tan obvi per nosaltres, perquè sembla ser que les dones tenim... Bueno, hauria de tenir tothom clar quan una persona vol tenir relacions sexuals amb tu. Si és un contracte de consentiment per tenir relacions sexuals, vull dir, tu no saps quan una persona vol tenir sexe amb tu o no, perquè és obvi, no? Llavors, és tan obvi com que potser et pot posar uns límits vols, i no, després vol arribar al final, o potser no, i després pot canviar d'idea durant el moment, no, de la relació sexual.
Què ens diu la llei, Alba?
La llei, bueno, m'agradaria fer una mica de repàs, no? Sobretot de l'abans i l'ara, no? Perquè aquesta nova llei que tenim de garantia integral de la llibertat sexual, que és més coneguda com la llei de només sí és sí, m'agradaria una mica explicar les diferències, no? Perquè ha sigut molt qüestionada, no? Però realment ha suposat un pas molt important en àmbit jurídic i en relació als delictes sexuals, no? Perquè aquesta llei incorpora explícitament el principi de que només es considerarà que hi ha consentiment quan s'expressi de manera clara i afirmativa sense ambigüitat, no? El que comentàvem sembla ser com una cosa tan òbvia, però s'ha hagut de plasmar en una llei que només sí és sí, no? O sigui, sí és sí perquè ha de quedar clar que és que sí. Si tu dubtes, és que no. Llavors, abans de la reforma d'aquesta llei, els delictes contra la llibertat sexual es podien dividir entre abús sexual i agressió sexual. Aquí sí que és important, en qualsevol delicte, com he comentat abans, que no hi hagi consentiment, però aquí la diferència entre abús sexual i agressió sexual és que l'acte s'hagi realitzat amb violència o intimidació, no? Llavors suposa, abans de la reforma de la llei, suposava una diferència de pena entre si s'havia realitzat violència o intimidació. La violència la tenim més o menys clara, no? Però de vegades la intimidació no tant, no? Ara ho relacionarem amb alguns casos mediàtics, no? Com aquesta intimidació s'ha de valorar o com com a persona cadascú veu com a dona una intimidació que potser una altra persona no té tan clara, però lo fonamental era la diferència entre si hi havia violència o intimidació. Perquè, per exemple, si una persona estava sota els efectes de l'alcohol, doncs, òbviament, no exercien violència perquè no cal. No? Llavors, amb aquesta llei es passa, no, a considerar tot agressió sexual i no hi ha abús. Per tant, endinsem tots en el mateix paraigües de l'agressió sexual, perquè qualsevol acte és una agressió sexual i de vegades no cal aquesta diferència, perquè l'agressió és sempre que no hi hagi consentiment, no?
A través de creadors de continguts o creadores de continguts, com el cas que avui ens tenim aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu amb l'Anaïs Borràs, també amb els teus continguts ens ajuden a desmitificar, doncs, afirmacions que malauradament la xarxa s'omple, no?
Com aquesta de la llei, voleu dir.
I moltes més.
Sí, déu-n'hi-do, perquè amb la llei van sortir una de bulos, de notícies falses, que realment et feien qüestionar una cosa tan bàsica. Només sí és sí. Sembla una evidència.
Sí, aquí el problema que va ser criticat és perquè, clar, com s'emmarcava tot en un mateix acte delictiu, que és l'agressió, i deixava de tipificar-se l'abús, sí que s'obre el ventall, no? Llavors, no és que en algunes penes... Lo important és que les penes pujaven tot i estar dins del mateix paraigües, no? Llavors, per exemple... les violacions amb l'agreujant de l'article anteriorment, l'article 180, però l'agreujant de, per exemple, fer-se que l'agressor sigui una persona més de dues persones o que s'aprofiti d'una situació de vulnerabilitat, abans era de...
Són moltes dades que tenim.
Sí, espera, que estava...
Si vols, busques, jo et pregunto, vale. Mentrestant, pregunto a Anaïs, a l'hora de crear tu els continguts, al ser públic, tens seguidores, seguidors, no?, que poden estar d'acord amb tu, però també et trobaràs aquelles persones que no estan d'acord, no? Tu has trobat? T'has trobat molts haters?
Sí, això és interessant, i ja que estem parlant com de violències masclistes i entre elles hem dit que està la violència digital...
Aquí entraríem, eh?
Sí, cal situar que jo mateixa, sovint com que ho deixo passar, per tant també ens va bé no donar-li molta importància, però jo mateixa, per ser una noia que crea contingut a les xarxes, m'exposo i pateixo violència digital. I no només jo, sinó també com les meves companyes també creadores de contingut, és una experiència generalitzada. I això crec que hem de prioritzar-ho com un problema, perquè no pot ser. Al final les xarxes són un espai públic més, com diem, no? I es reprodueixen a les xarxes doncs, la violència que trobem igual als carrers, simplement aplicada a les xarxes. I crec que hem de prioritzar això com un problema a tractar.
I com ho afrontes tu?
Doncs a vegades des de l'autocensura, malauradament. I a vegades també allunyant-me de les xarxes i sobretot col·lectivitzant-me amb altres creadores de contingut. Això t'ajuda a no sentir aquesta experiència com una experiència individual, perquè al final si tu crees contingut des de casa teva aïllat i t'exposes a tot el que hem dit, és molt dur. Llavors la manera per mi està siguent trobar vincles.
Important aquests vincles, important que segueixis creant aquests continguts.
Gràcies.
Que en seguirem, esperem doncs, més vídeos. Alba, hem trobat les dades?
Sí, efectivament. Tinc les dades, per exemple, de qualsevol violació abans, sense violència o intimidació, però amb alguna agreujant, com per exemple que s'hagi produït amb dues o més persones. Abans era de 7 a 10 anys i ara passa a ser de 7 a 15 anys. Per tant, aquí trobem un augment de la pena en el cas de que no es produeixi violència o intimidació, però sí que es produeixi amb alguns agreujants. També m'agradaria afegir algunes introduccions d'aquesta nova llei, com per exemple la introducció de l'agreujant d'agressió sexual quan la comissió del fet delictiu hagi anul·lat la voluntat de la víctima mitjançant la submissió química. També s'introdueix l'agreujant que la víctima sigui o hagi sigut parella. I després també s'amplia alguns delictes, com per exemple el de la integritat moral, i s'afegeix l'assetjament pel carrer. És a dir, alguna cosa tan normalitzada que tenim les dones com l'assetjament pel carrer està tipificada al Codi Penal.
Tenim un altre vídeo? Escoltem.
...ha dimitit davant d'acusacions de violència masclista i sexual. Un cop més, això ens mostra que la violència masclista recorre tota la nostra societat. Fins i tot espais que suposadament haurien de ser espais segurs, la cultura de la violació hi és present. Ara bé, tot i que hi hagi dinàmiques socials que efectivament són problemàtiques, això no treu que calgui assumir responsabilitats, sense eufemismes i sense fer-se la víctima.
Doncs aquí parlaves del cas d'Íñigo Errejón, que ha estat d'actualitat i que també doncs, dedicaves un vídeo. De fet, és el darrer vídeo que tens publicat.
Sí, ha sigut el cas més recent de violència sexual que ens ha revolucionat una mica. També perquè molta gent li va sorprendre de... Fins i tot els espais d'esquerres o feministes es produeixen aquests actes.
Sí, però aquesta reflexió que estàs fent ara encaixa molt i molt bé abans, quan parlàvem de que no era un problema individual.
És que ens trobem amb aquest problema de comprensió. Si aconseguim entendre d'una vegada tot això que estem dient, podrem reaccionar i evitar molts d'aquests casos.
Tenim per acabar l'espai d'avui recomanacions culturals. Tenim pel·lícules, tenim llibres...
Sí, ho volíem lligar sobretot amb per exemple, l'obra de La Jauria, no?, que tracta el tema de la manada, que va ser un cas molt mediàtic i va ser un dels casos que va impulsar aquestes reformes del Codi Penal, no?, perquè aquest cas... va començar a l'Audiència Provincial de Navarra com un delicte d'abús sexual i es va condemnar per 9 anys i finalment el Tribunal Suprem va reconèixer que era una agressió sexual. Com hem comentat abans, aquí era la importància de la intimidació i la violència, no? Perquè va quedar clar que no hi havia consentiment, no? Però la cosa estava en si hi havia intimidació o no. Primer es va considerar que no era suficient 5 homes contra una dona per intimidar-la, no? I poder aprofitar-se'n d'ella.
Tenim també Soy Nevenka.
Sí, Soy Nevenka narra la història de Nevenka Fernández. Soy Nevenka em sembla una pel·lícula que està d'absoluta actualitat, perquè, tot i que Nevenka Fernández va ser la primera dona a denunciar per assetjament sexual a un polític espanyol, veiem que això continua passant, i ha passat molt recentment amb el cas d'Íñigo Errejón. És una pel·lícula molt dura perquè ens mostra doncs, tot el que va passar amb el seu cas, que va ser l'any 2000, i que no va rebre recolzament, no va rebre... De fet, va rebre tot el contrari. Ella va haver de marxar del país. Sí, això és molt greu. Vull pensar que hem avançat. Però tot i que anem avançant, aquesta lluita continua sent necessària avui dia. Ho veiem amb casos com el de Giselle Pellicot, ho veiem amb casos, com deia, com el d'Íñigo Errejón.
També tenim un llibre, no?, per acabar de complementar.
Mira, en tenim dos.
Dos? Vinga, dos. Dos. Millor, millor.
El sentido del consentir, que és un llibre d'una filòsofa madrilenya, la Clara Serra, on reflexionem sobre d'on venim i on ens trobem ara respecte al concepte del consentiment. I en segon lloc, Tu argumentario feminista en datos, de Julia Salander. Aquest llibre ens ofereix dades, que és una cosa que a vegades ens va molt bé doncs, per contradir tots aquests argumentaris, una mica de sobretaula, sabeu? Quan et diguin, però el feminisme per què fa falta encara? Bueno, doncs tu li llences una data. Sí.
Per tant, tenim arguments de sobres, no?
Sí.
I també tindrem les recomanacions de la Rita Segato, no?
Sí, recuperar tots els seus llibres, totes les seves conferències, sempre és un imprescindible.
I recordar que a Sant Andreu de la Barca tenim diferents serveis al municipi, que ara tot seguit la companya Alba Campons ens ho recomanarà i ens ho recordarà, com per exemple el servei del SIAT, el Servei d'Informació i Atenció de les Dones.
Sí, recordarem el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, que té com a finalitat oferir una atenció personalitzada i integral a les dones des de la perspectiva de gènere, amb l'objectiu de donar resposta a les seves necessitats. No? Llavors tenim tècnica d'acollida, tenim psicòloga i tenim jurista. També recordar el servei del SAI, que és un servei integral per informar, acompanyar i sensibilitzar persones i entitats sobre l'orientació sexual, l'expressió i la identitat de gènere i per prevenir la LGTBofòbia. També m'agradaria informar sobre el nostre equip, no?, del Departament d'Igualtat, on estem la meva companya de Marís, que és la tècnica de LGTBI, jo com a tècnica d'igualtat, i també tenim la tècnica d'acollida, la psicòloga i una jurista.
Recordem els contactes, tant correu electrònic com telèfon.
Sí, per contactar amb el SIAT, el correu és siat@sabarca.cat. El 93-63-56-400 a l'extensió 308. I per contactar amb el SAI, el correu és igualtat@sabarca.cat, el mateix telèfon però amb l'extensió 347.
Recordem que aquest espai de ràdio que estem realitzant en el dia d'avui forma part del programa dels actes del 25N a Sant Andreu de la Barca, del Dia Internacional contra la Violència Masclista. Enguany l'Ajuntament doncs, ha decidit agafar el lema de No Callarem, i aquest programa d'avui doncs, ha servit per posar un granet més de sorra i a més fer-ho d'una manera diferent del que és habitual, perquè avui la protagonista ha estat la creadora de continguts Anaïs Borràs, és de Sant Andreu de la Barca, creadora de continguts, no influencer, com hem dit avui a l'inici d'aquesta entrevista. Per això t'hem dit, Anaïs, que et defineixis. Hem pogut veure alguns vídeos, en tens molts més, per tant, des d'aquí els nostres oients doncs, que vagin a l'Instagram Anaïs Borràs, que vagin al TikTok, que vegin els teus vídeos i que reflexionin de tots els temes que en parles. També col·labores a directe.cat.
Sí, sí, sí. Moltes gràcies per convidar-me i que bonic, no?, veure com fem poble i com lluitem al poble també per tenir una societat més igualitària.
De fet, coneixem l'Anaïs Borràs abans de saber que era de Sant Andreu de la Barca, que això és el que, això és el que té també les xarxes, no? Sí. Els creadors de continguts que no saps on són, no? I dius, Sant Andreu de la Barca, doncs
de fet, l'hem de convidar, no? El vídeo de la Barbie l'havia vist abans de començar, sí, aquí a treballar, i després quan vaig veure el teu perfil dic, ostres, si aquest vídeo ja l'he vist.
Jo ho dic quan puc, s'ha de dir.
Això sí. Hem de fer poble, orgull,
sí,
de poble, no?
Orgull de poble, clar.
Doncs Anaïs Borràs, gràcies per acompanyar-nos i esperem que no sigui l'última vegada que vinguis aquí i trepitgis als estudis de Ràdio Sant Andreu. Aquí també fem vídeos, a vegades, vull dir que... podem compaginar aquesta tasca.
I tant, quan vulgueu.
I com no, doncs Alba Campos, tècnica d'Igualtat a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i ens seguirem parlant.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos a aquest espai on poder parlar sobre aquests temes d'actualitat tan necessaris, no?
Recuperant avui a Ràdio Sant Andreu i en el Via Directe en l'entrevista amb la creadora de continguts, Anaïs Borràs. Va ser una de les protagonistes dels actes del 25N a Sant Andreu de la Barca, i aquesta entrevista que la vam realitzar el dia 20 de novembre. Està disponible també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Àngels Gunyalons, Roger Coma, Quico Pi de la Serra i l'Impro Show són algunes de les propostes de la nova temporada de teatre al Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca a partir del mes de gener. I és que la nova temporada també comptarà amb una nova edició del Festival Zero, les propostes de teatre familiar i l'actuació de l'Eagles Contemporary Dance Thea, la companyia de dansa contemporània resident a l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca. Andreu Mitjans, regidor de Cultura, ha destacat que es tracta d'una temporada molt variada.
Tenim una programació molt variada, tenim 12 propostes per tots els públics i per totes les edats, on hi haurà doncs, teatre, música, dansa, circ, tres espectacles familiars i també el Festival Zero, amb tres espectacles també molt interessants, preferentment per un públic més jove. Diguéssim, com a cap de cartell tenim dues obres que fa poc també s'estan representant també actualment i estrenades a Barcelona, amb actors doncs, també de molt prestigi. Tenim el menú tancat amb Roger Coma, que el farem l'abril, el 4 d'abril, i també tenim l'Àngels Gunyalons amb la seva obra El Llegat, que serà la que estrenarà la temporada el divendres 24 de gener.
El Llegat d'Àngels Gunyalons es podrà veure el 24 de gener i servirà per iniciar la nova temporada de teatre. El 22 de febrer, l'obra El Viento Salvaje, Premi Max al millor espectacle revelació de l'any 2020. El 7 de març, Planeta Impro presentarà Impro Show per celebrar el Dia Internacional de la Dona. I Roger Coma, Joan Arquer i Òscar Muñoz portaran al Teatre Núria Espert l'obra Menú Tancat el dia 4 d'abril. En el marc de la segona setmana de la memòria democràtica, comptarà amb l'actuació de Quico Pi de la Serra i de Joan Pau Comelles, amb cançons de combat. Serà l'11 de maig.
Aquest any, la segona setmana de memòria democràtica, la farem aquest mes de principis de maig, i acabarem doncs, amb això. La destinarem una miqueta més monogràfica al tema, ja que parlem de memòria democràtica, doncs al tema de la censura, de la música dels 16 jutges, de la nova cançó en general. I per això doncs, hem tingut la sort i el plaer de poder portar un dels pocs integrants encara de la nova cançó dels 16 jutges que encara actuen, com és el Quico Pi de la Serra.
Pel que fa al teatre familiar, Jo Tarzan, de la companyia Festuc Teatre, El Sol i la Lluna, de Titelles, Pam i Pipa, i Com els Pingüins, de la companyia La Bleda, són les tres propostes.
A veure, és una temporada, com diem, molt variada, que mirem que doni sortida a totes les edats, tots els públics. Això, sobretot el que hem fet molt variat, que hi ha teatre, hi ha dansa, hi ha música, i també apostem amb el teatre familiar, en la qual una de les obres ha rebut molts premis a nivell estatal, el Jo Tarzan de la companyia Festuc Teatre, vull dir que estem en un nivell alt de companyies.
El Festival Zero tornarà els dies 21 i 22 de març amb tres obres, Orelles, Acri i Massa Brillant, una coproducció de Teatre Sant Xarxa amb el Teatre Nacional de Catalunya.
és per totes les edats, però sí que és eminentment doncs, per un públic, intentem doncs, captar públic més jove. Tindrem tres espectacles en un cap de setmana de març, el 21 de març. El divendres farem una obra que es diu Orelles, és un espectacle concert, un espectacle doncs, còmic, també amb música. El dissabte 22 de març tindrem Acri, també és un espectacle de circ, de acrobàcia i circ, que és molt interessant. I després, el mateix dissabte, a les 8 del vespre, tindrem una obra coproduïda de Teatre en Xarxa i Sant Andreu de la Barca amb el TNC, amb el Teatre Nacional de Catalunya, que es diu Massa Brillant, i que també, doncs, en principi, doncs, ens fa molta il·lusió poder treballar amb el Teatre Nacional de Catalunya, poder coproduir doncs, alguna obra, cada any ho fem ja últimament, i aquesta vegada doncs, serà aquesta obra que es diu Massa Brillant.
El Festival Zero intentarà un any més acostar el públic jove al teatre.
En principi és un festival que ja, bueno, ja a través d'això el Teatre en Xarxa ja fa anys que s'està realitzant, i sobretot és concentrar en un cap de setmana unes obres de temàtiques més joves, intentar també, doncs, després també ja mirarem de fer un treball amb els instituts per poder doncs, promocionar que el jovent es vagi incorporant a poc a poc a aquestes arts escèniques, i a més és variat, ja dic, hi ha música, hi ha circ, hi ha una obra de teatre també potent, aquesta del TNC, vull dir que sobretot és intentar promocionar que el públic més jove que costa de que a vegades que vinguin al teatre, doncs mirar de fer unes obres amb temàtiques més destinades amb ells.
La darrera actuació serà de dansa amb la Eagles Contemporani Dance Thea. La companyia de dansa contemporània resident a l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca amb l'espectacle Olivia i les nenes sense llar. Serà el dia 24 de maig.
I després també, doncs, també és un plaer mencionar que tindrem una companyia de nova creació local, que són noies que han sortit, que bueno, estan a l'Escola de Música i Dansa, la Eagles Company Dance Thea, i faran una obra, Olivia i les nenes sense llar, també molt interessant, i això doncs, també apostant pel talent local. Aquesta vegada, doncs, al final de temporada, el Teatre Andreu ja van fer una obra, ara aquesta temporada no tenen, doncs, suposo que la faran a la segona part de la temporada del 25, però sí que tenim aquesta, també, aquesta actuació d'artistes locals de Sant Andreu.
A la pàgina web del Teatre Núria Espert es poden aconseguir les entrades. Nova temporada en el Teatre Núria Espert, que arrencarà el proper 24 de gener amb l'obra El Llegat, amb Àngels Gunyalons.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials del Facebook, el Twitter i també Instagram. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores, i més informació també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
Tothom es separa. Per una gran distància, per la petita espina, ressaca postvacacional que tot ho evidencia. Que no hi ha més sortida, que allargues l'agonia, però sobretot tu no et preocupis, que és normal perquè tot és sistèmic. Torna a la rutina, la calor se'n va i ara què fem amb tota aquesta vida? És sistèmic. Vinga i embolica que fa fort un desig dintre teu. Tothom es separa i ningú pot evitar. I aquest any com cada cada setembre fan l'agost els advocats. Tothom es separa per ser jove eternament. Aquest any com cada cada setembre el mercat s'autorenova proclamant viu el moment.
començar, però ara sí, però ara ser tu mateixa per tu poder créixer, tornar-te l'enveja de la que critica que surts el dilluns, dimarts, dimecres, dijous.
Ho dic com a amic, no t'ho dic com a coach.
Mai més atrapada la monotonia,
a tant de mal. És sistèmic,
torna a la rutina, la calor se'n va i ara què fem amb tota aquesta vida?
És sistèmic,
vinga i embolica que fa fort un desig dintre teu. Tothom es separa amb els fills entusiasmats. Quina sort tenir dos cases i regals per duplicat. Tothom es separa, però el que jo estic esperant és que tu per fi et separis. Si tothom ho fa, digues per què tu mami.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.